Al matí, sigues la veu, no el ressò. Tens una queixa? Un suggeriment? Una història que vols compartir amb nosaltres? Envia'ns una nota de veu al 678 77 56 86. Al matí, amb Raquel García.
A Sabadell tenim una colla de castellers, una altra de bastoners, 5 agrupacions geganteres, 5 colles de diables més, 3 bèsties de foc i 3 elements de bestiari que s'estan construint per arribar ben aviat a la nostra ciutat. També tenim 2 colles de trabucaires, un esbart i diverses corals repartides pels barris de la ciutat. Per tant, podem concloure que Sabadell és una potència en cultura popular i en la pròxima hora volem dedicar una estona a parlar amb aquestes entitats per saber com estan passant la pandèmia i com han sobreviscut econòmicament, però també socialment. I comencem parlant amb els bastoners de Sabadell.
Brindem per totes aquelles promeses que més d'un cop han acabat sota la lluna del terrat. Brindem per totes aquelles promeses que més d'un cop han acabat.
Els bastoners de Sabadell són probablement una de les colles més joves de la nostra ciutat, ja que tenen molta canalla aprenent a ballar, però també adolescents amb els bastons a punt. Ara ja fa gairebé un any que estan parats i només van poder fer alguns assajos al parèntesi de l'estiu. En canvi, aquesta setmana els més petits ja poden tornar a assajar. Li preguntem ara al president de l'entitat si d'aquesta manera esperen poder tornar a posar en marxa els engranatges de la colla. Rubén Ramiro, bon dia.
Hola, bon dia.
Bastoners de Sabadell, fundats el 1997. 50 sòcies entre balladores, músics i acompanyants. L'última activitat que han fet com a colla són els tallers escolars.
Doncs a veure, Rubén, la colla, la canalla almenys, ja pot tornar a assajar, no?, des d'aquest dilluns?
Sí, això sembla, i això és una bona notícia perquè vol dir que podem tornar a arrencar la nostra activitat interna.
En canvi, els joves i els adults encara no teniu, no?, permís per fer-ho. Quan fa que no podeu assajar els bastoners?
Doncs diria que vam acabar al setembre i no hem tornat a assajar des de llavors.
I això què és el que significa per vosaltres?
Doncs trenca la nostra habitualitat, no?, de treball. Nosaltres els dijous quedem per anar a assaig, ens veiem, no?, i a marge de ballar, que és el que fem, doncs fem també xarxa entre nosaltres, teixim amistats que es trenquen, no?, amb aquesta aturada.
No sé si heu perdut socis al camí o no.
No. Per sort tothom està pendent. També esperarem, aviam quan arrenquem, doncs qui arrenca amb nosaltres o qui encara no, perquè doncs les nostres vides han canviat molt al llarg d'aquest any.
Quines són les restriccions de moment, Rubén, que us afecten més?
Doncs literalment el decret del Procicat diu que queda prohibida qualsevol activitat de cultura popular i tradicional.
O sigui, tot.
Sí. I suposo... Malgrat això, sí que és veritat que estem fent tallers a l'escola i començarem aquest dissabte segurament amb assaig amb els petits.
Llavors, no sé si creieu que aquesta aturada dels assajos doncs potser us passarà factura a la colla, perquè és important, no?, m'imagino, per la tècnica, per les coreografies.
Al final jo crec que això serà el menys important, perquè quan ens enganxem ho enganxarem de nou i tornarem a assajar i no hi haurà problema. A no ser que ens surtin moltes vegades només començar.
I tampoc... Tampoc
creiem.
Digues.
No, que tampoc creiem que sigui així, però bueno. Però el que sí que ens trenca és aquest hàbit de fer coses, d'estar amb la ciutat i per la ciutat, que ara no ho tenim, això.
De fet, així, no?, m'imagino, amb altres entitats i també amb els companys, no?
Clar, i amb la gent en general, vull dir, la gent no ens veu pel carrer, no existim més enllà de les xarxes socials, no?, com el que aquí diu, perquè externament no podem fer res.
Clar. No sé si fins i tot hi ha alguna persona que s'ha interessat per formar part de la colla o això és impossible amb les activitats suspeses.
A l'estiu sí que vam tenir alguna persona que s'ha interessat, però vam decidir que per mesures de seguretat de moment manteníem la gent que ja hi érem. Uh-huh. I que quan poguéssim obrir l'activitat, doncs l'obriríem per tothom i que la gent vingués. Però ha sigut el contrari.
Abans comentàvem, no?, que la vostra colla és de les més... que té una edat de mitjana bastant jove, no? Quina és? Quina és més o menys l'edat mitjana?
Doncs et diria que entre els joves seria 21 anys, potser, uh-huh. i entre els petits, doncs la mitjana són 10, 12, potser una mica menys.
I quina és la sensació, Rubén, també, de tots vosaltres, no?, dels joves de la colla, doncs, amb aquest fet de veure aturades totes aquestes activitats socials?
Doncs hi ha una mica de frustració, perquè ja ni tan sols arribem a preguntar, no? Cada cop que Possicat diu, ei, canvia mesures, ja no preguntem si... Bueno, o no es pregunta, no?, entre els joves. Ei, podrem tornar nosaltres? Perquè donem per suposat que no. I això ens estem habituant a no assajar i no a no ser-hi. I és una mica trist.
No sé si per contra, doncs, heu intentat també posar en marxa altres activitats per mantenir, doncs, viva, no?, aquesta espurna, aquesta cohesió de la colla, com ara comentaves amb les trobades telemàtiques, però potser, doncs, algun vermut, algun assaig a distància.
Clar, assajos a distància són complicats, no podem fer, però sí que de tant en tant, doncs, fem reunions, assemblees, també aprofitem una mica per treballar projectes a nivell més teòric, no?, o més de projecte, no?, per tant, d'execució, doncs per aprofundir una mica més en això, no?, i també en formar-nos una mica a nivell de la Junta, per exemple, que ens estem formant per generar també relleus, fer, bueno, això, tasca una mica més interna i de baix nivell, diguem-ne, per mantenir l'activitat.
I escolta, com va el tema de les subvencions durant la pandèmia? No sé si us han tombat algunes, perquè, evidentment, si no heu pogut fer, doncs, algunes de les activitats previstes.
Doncs sí, lamentablement hem hagut de renunciar a una. Uh-huh. Una l'hem mantingut perquè, doncs, vam ser curosos i vam poder refer el pressupost i el projecte i, per tant, vam reduir-lo i hem pogut salvar-la, però la resta no, les hem perdut.
I no sé si això, doncs, ha passat factura econòmicament a l'entitat.
Clar, al no haver-hi activitat gairebé, doncs no hi ha més despesa, però sí que atura una mica, no?, aquesta dinàmica que portàvem nosaltres, de tenir un pressupost de 10.000 o 12.000 euros l'any a fer un pressupost de 3.000 i escaig euros en un any, és una pèrdua de dos terços del pressupost.
No sé si heu rebut ajuda de part de l'Ajuntament o creieu que potser, doncs, us han deixat de banda.
No crec que ens hagi deixat de banda, però també és veritat que nosaltres la nostra despesa es basa bàsicament en l'activitat. Llavors, al no tenir activitat, doncs no hem tingut molta despesa i la despesa que hem tingut l'hem pogut salvar i, per tant, no ens ha fet falta demanar ajudes extraordinàries.
Uh-huh. Rubén, ara com encareu la resta de l'any, no?
Amb esperança de tornar a activar-nos, a poder tornar a fer coses, a ser al carrer, ballar i reactivar nosaltres, perquè en teoria el setembre farà 25 anys que la colla va ballar per primer cop i volem començar a celebrar-ho.
Home, haurem de fer una festassa, eh? Esperem que la situació, que aquesta crisi sanitària, les xifres i la situació millori, però que, doncs, bastoners puguin celebrar com es mereixen aquesta celebració, no? Els 25 anys, déu-n'hi-do. Felicitats, ja d'entrada.
Era fer una festa bastant grossa. Veurem el que ens deixen les restriccions, però el farem el màxim possible.
Doncs això ho esperem, que els bastons i els picarols sonin ben fort. Rubén Ramiro, president dels Bastoners de Sabadell, moltes gràcies per haver participat en aquest espai i per conèixer també, donar a conèixer l'estat de la cultura popular. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Bon Nosaltres dia. Continuem amb aquest objectiu amb una xerrada que també, doncs, ha tingut el nostre company, en Pere Gallifa, amb en Fermí Gusi, dels Gegants del Barri de Gràcia de Sabadell.
Fermí Gusi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé. Anar aguantant el tirón.
Geganters i grallers de Gràcia de Sabadell. fundats el 1983. 30 socis. L'última activitat que han fet va ser la cercavila de gegants al barri de la Llàntia de Mataró, l'1 de febrer del 2020.
Les colles de cultura popular, Fermí, sovint s'hi participa en família. Amb els gegants això també passa sovint, que es veuen pares, amb fills, crec que fins i tot avis i nets. En el vostre cas, com hi participeu? També de manera familiar?
Tota la família sencera. La mare, el pare, la Gemma i l'Albert, tots quatre.
I com era un cap de setmana normal, entre cometes, per una família gegantera abans que arribés la pandèmia?
Ai, doncs molt fàcil. Hi havia el programa dels dies que tocava sortir i la vigília doncs, ja preparàvem. Preparar els uniformes de geganters, en fi, preparar-ho tot per poder sortir l'endemà si és en diumenge al dematí o si és dissabte a la tarda, el que correspongui el dia de la sortida.
Tu consideres que era una activitat, diguéssim, important dins de la teva agenda, del teu dia a dia, això del cap de setmana poder sortir a voltar per Catalunya amb els gegants?
Oh, i tant. És molt maco poder sortir d'aquesta manera i, a més, important. La relació amb la gent i tot és molt maco i és important.
Clar, i ara com són els caps de setmana?
Ara molt avorrits.
Sí,
i
no?
Pesats. Ara avorrits i pesats. I somiar que ens vacunin i que torni tota la normalitat per poder tornar a fer sortides i poder visitar gent i, en fi, poder tornar a la normalitat.
Trobeu a faltar aquesta, la part social dels gegants?
Home, sí. És que és molt bonic quan surts, et relaciones amb gent d'altres pobles i d'altres ciutats de Catalunya i sempre és molt maco, sempre aprens alguna cosa.
Perquè tu a la colla de gegants hi tens també, a part de la família, diguéssim, són amics teus també? Els consideraries com una colla d'amics? A part de, suposo, potser gent d'altres bandes, però seria un grup d'amics, és la colla de gegants?
Sí, i tant. A part de les famílies que formem la colla, la canalla que venen amb nosaltres són molt macos i es consideren amics, i tant.
I no sé si com a colla heu fet alguna cosa per suplir aquestes activitats de cap de setmana que ja no teniu. No sé si feu...
Pràcticament no. S'han fet, per les reunions, per telèfon i coses d'aquestes, sí, però vull dir, activitats, alguna cosa han fet el jovent, però pràcticament, degut a la pandèmia, quasi bé s'ha reduït a zero.
Al principi potser ho vau intentar i s'ha anat, diguéssim, desinflant o ha sigut difícil trobar la manera de poder mantenir activitats?
És que, a veure, el no poder fer reunions i sempre estar, no sé com explicar-t'ho, el no poder estar junts amb la gent i sempre estar condicionats a la quantitat de gent que podem ser, pràcticament s'ha anul·lat tot. Mm-hmm. Perquè si no pots anar, com aquell que diu, ni a castellà, què podem fer? Pues pràcticament res.
I amb els altres membres de la colla ho relacioneu això per telèfon, fent videotrucades?
Sí,
fem,
de tant en quant fem videotrucades, ens veiem tots i per telèfon. El diumenge a la tarda o el dissabte al vespre, allò. Va, avui fem reunió i passem l'estona, fem una hora de xerrada i més o menys va sapiguent tota la colla com funciona i com està.
Sí, mantenir la xarxa una mica allò tensa, no, diguéssim?
Exacte, per saber tots més o menys com estem i tots pensem el mateix, desitjant poder tornar-nos a trobar normal i poder sortir normal.
A veure si falta poc. I ja està, i l'última pregunta és per saber si creus que passarà factura a les relacions més socials, de la colla, tota aquesta aturada per la pandèmia, o creus que esteu prou cohesionats i que heu pogut mantenir el contacte i que quan, doncs això, estiguem tots vacunats i puguem tornar a la càrrega, estareu tots al peu del canó?
Jo crec que no, jo crec que això serà... Quan tornem a poder funcionar, funcionarem normal i semblarà que no hagués passat res, entre cometes, però vull dir, la gent serem els mateixos i amb la mateixa alegria i amb la mateixa d'això de sempre.
Perfecte, Fermí Gusi, doncs, membre de la colla de geganters i grallers del barri de Gràcia, moltes gràcies i esperem que sigui
gràcies.
Així.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I ara afinem les cordes vocals perquè entrem a la coral Belles Arts de Sabadell. Munts Casamitjana, presidenta de la Coral Belles Arts de Sabadell. Bon dia.
Bon dia.
Coral Belles Arts de Sabadell, fundada el 1971. Són 38 cantaires. L'última cantada va ser l'espectacle Brossa, música coral i màgia, el 24 de gener del 2020.
A veure, explica'ns com van els ànims entre, doncs això, els membres de la coral, ara que portem gairebé ja un any de crisi sanitària.
Pues amb moltes ganes de tornar a cantar de manera presencial, perquè darrere d'una pantalla es fa com molt fred, molt, molt difícil.
Evidentment, ara ho comentaves, no? A tots ens ha tocat doncs, adaptar-nos, no?, a aquesta nova realitat de la pandèmia, evidentment doncs, utilitzant les possibilitats, la interacció que ens proporciona la tecnologia, no?, amb les pantalles, fent doncs, això... trobades telemàtiques, però m'imagino que en el vostre cas, com a coral, no és fàcil, no? Perquè no sé si es pot cantar d'aquesta manera.
Doncs és una mica complicat, perquè nosaltres assagem un dia a la setmana, els dilluns, i hem intentat de continuar el contacte amb tots els cantaires, però es fa difícil de cantar, perquè quan es canta, cadascú des de casa seva, el que rep la música... hi ha un temps de retard que és molt difícil de superar amb els programes que actualment tenim. Tampoc som una coral professional, per tant, el nostre nivell de tecnologia és limitat. Uh-huh. I llavors el que fem és, amb l'ajuda del nostre director, el Jordi Lluc, ens prepara una base musical perquè la puguem escoltar i cantem a porta amb el micro tancat, o sigui que fem veure que cantem, no? Però bueno, d'aquesta manera ens veiem també les cares, repassem les partitures que hem d'anar preparant pels concerts que tenim a la vista i és una manera de tenir contacte. Uh-huh. Una altra de les activitats que hem hagut de fer, bueno, que hem fet, ha estat doncs, convidar el senyor Josep Serracant, el senyor Josep Maria Serracant, que ens parlés sobre el projecte que estem preparant de Cor i Cobla, una persona interessantíssima, un personatge que estima molt la cobla i la sardana. Uh-huh. I un altre dia també vam convidar el Joan Vives que ens parlés de l'obra de Bach, que és l'altre projecte que tenim en mans, que és l'Oratori de Nadal.
Uh-huh. O sigui que al final el món digital s'ha convertit en una mena de refugi, no?, almenys per mantenir tot aquest contacte, per fer aquesta difusió, no?, per mantenir aquesta activitat amb aquestes propostes interessants que ens explicaves, i m'imagino que això també doncs, fa que no perdre, no?, doncs els socis, no?, que la gent es mantingui fidel a la vostra coral.
Sí, correcte, perquè te'n dones compte, ara en el temps aquest en què hi ha hagut tot el confinament, te'n dones compte de lo necessari que és, no?, aquest lligam, aquest vincle, aquest veure'ns, encara que només sigui un dia a la setmana per cantar, al no tenir-ho ens n'hem adonat del valor que té i llavors tot hem volgut mantenir-ho, encara doncs, que els assajos ara doncs, només són parcials i de mitja hora o a una conferència... Saps què vull dir? O sigui que tothom està delerós de poder tornar a cantar i ningú vol perdre.
Evidentment, i això és molt, molt bona senyal, i més en un any que ho hem de dir, Munts, que arribeu als 50 anys d'història. Explica'ns això.
Exacte.
Perquè evidentment 50 anys, això és per celebrar-ho i ben fort.
Sí, noi, sí. Doncs sí, mira, 50 anys... que han passat per la coral, que la coral ha fet vida a Sabadell, que és una activitat que promou la cohesió social i també promou la música catalana i la música clàssica i la música contemporània, no? No, dintre de la música hi ha moltes vertents, no? I més i més dir-vos que nosaltres dintre de Belles Arts hem tingut directors boníssims com el Josep Pons o el Pablo Heras o el Josep Vila o el seu germà Lluís Vila, per un llarg etcètera, no? Uh-huh. Que ha donat cos i fermesa a una entitat doncs, que segueix endavant.
Uh-huh. Cos i ànima, eh? Jo crec que amb sí. Tot aquest talent i amb aquesta tenacitat que ens expliques, i per cert, explica'ns una mica, ja que tenim els orígens, no?, d'aquesta entitat.
Bé, com totes les corals, els orígens, jo no hi era, eh? I era molt joveneta quan vam començar. Ara no et sé dir quin van ser el senyor Puig. El senyor Puig era el que ens dirigia. Uh-huh. I com en aquella època, estic parlant dels anys 70, imagina't, el que hi havia era una renaixença de la música i sobretot de reivindicar la música catalana, la música tradicional, per tant, moltes de les cançons que abans es cantaven era potser música més tradicional que la que ara ja estem fent. Sí que recurrentment anem a fer programes de música catalana, però que també tendim a fer coses molt, molt modernes i molt contemporànies i d'autors que són el número 1 en la música clàssica contemporània actual. Uh-huh. Per exemple, hem estat fent unes peces d'Arvo Pärt que a mi m'han enamorat i jo no l'hagués conegut, aquest músic, si no hagués estat per la coral. O l'últim programa que vam fer abans de que ens confinessin, que va ser el Teatre Principal, vam fer un homenatge a Joan Brossa i vam fer un projecte entre música coral i màgia. O sigui, hi havia un mag a l'escenari, hi havia un recitador amb poesia, hi havia el pianista, la coral que es movia, o sigui que la imatge aquella d'una coral estàtica en tres files davant d'un director d'esquena al públic també s'està canviant, no? Uh-huh. el projecte. I és molt més engrescador tant pels que cantem com per al públic, no? És una sorpresa anar a veure un concert de cant coral, a veure per on sortirà, no? I vam fer coses, doncs, amb música aquest de Brossa, música contemporània de Brossa, per tant, segle XX, XXI.
O sigui, és fantàstica aquesta evolució que ens expliques i, per cert, ara que recordaves aquest últim concert, suposo que trobeu molt a faltar, no?, el contacte amb el públic.
Sí, perquè encara que nosaltres som una coral amateur, d'aficionats i que ens trobem, com he dit, un dia a la setmana, el poder, i de concerts tampoc no en fem molts, no tenim la sort de poder repetir, per exemple, aquest brossa de música coral i màgia, només l'hem pogut fer una vegada. Dius, tot aquest esforç de muntatge i només l'hem pogut fer una vegada, perquè trobar sponsors o trobar llocs per tornar-lo a fer no és fàcil, no? Però el coquet aquest que et diu, ostres, que és que el dia 1 estrenem, no? És com, es produeix una química que cohesiona el grup, que, per exemple, per poder dur a terme aquest concert, vam haver de fer un cap de setmana com unes colònies, un cap de setmana cantant per acabar d'assajar amb l'escenògraf, que tots ens movíem, amb el pianista, amb el dient, amb el mag. Vull dir, va ser tan divertit que això ho provoca el fet de poder tenir un públic al davant, com deies, no? Uh-huh. Encara que sigui poques vegades, doncs és aquesta la màgia.
Evidentment, i no sé si us preocupa doncs, això que, com abans comentaves, no? Ara no podeu doncs, entrenar bé la veu, que això us afecti, no?, a l'hora de tornar doncs, a cantar i a fer actuacions.
Sí, sí, sí. Cantar és com una gimnàstica, els músculs que tenim en el coll doncs també s'exerciten i si no pots cantar, doncs perds tessitura, perds agilitat. I tenim a la vista aquest 50è aniversari que havia de començar havíem planejat tot d'actes durant tot aquest 2021 i que la cloenda fos el Nadal del 2021. Hem pensat de fer-ho al revés, que sigui l'inici el concert de Cloè, de per dir-ho així, i llavors les activitats que continuïn en el 2022, però tot i així ho tenim agafat amb pinces, perquè el concert que tenim planejat i programat i reservat, inclús en la Faràndula, és el concert de l'Oratori de Nadal, que seria a finals de novembre, començaments de desembre, l'Oratori de Nadal de Bach, però clar, aquí s'ha de cantar i molt, i s'ha d'assajar, i no es pot assajar una veu, has d'assajar el conjunt i has d'assajar amb l'orquestra, i té unes dificultats que, bueno, si podem arribar-hi, estarem encantats de fer-ho, i si no, l'haurem de posposar.
Doncs esperem que no, el que suposo que sí que us passarà és que haureu de cantar amb mascaretes.
Ah, això, i tant, sí, perquè aquesta és l'altra, no? Que cantar, respirar i projectar la veu a darrere d'una màscara no és agradable. Però ja es pot fer, tu pots, a tot ens acostumem.
Exacte. I escolta, per acabar, digue'ns una mica el perfil dels socis de l'entitat, i sobretot que ens ha encantat que, malgrat aquesta pandèmia, heu rebut sol·licituds, no?, de gent que volia també, doncs, engrescar-se i formar part, sí, de la vostra coral.
Sí, sí. Curiosament, ens hem adonat que cada any convoquem proves de veu per audicions, que en diem, no?, per si hi ha gent, doncs, que vol incorporar-se al grup, i tot i que és difícil, perquè música clàssica potser la gent no es pensa que és més avorrida i no tenen una visió tan dinàmica com la que nosaltres estem intentant promoure, aquest any la gent de fora, gent immigrant que han vingut a viure a Sabadell, també volen fer una cohesió social en aquest nou moment en què estan, no? No la seva situació. I hem rebut gent, propostes de poder venir, però esclar, no, els hem atès, però encara estem pendents de poder-los conèixer, perquè estem pendents de poder-los fer la prova de veu, de l'audició, clar, no ho podem fer. Uh-huh. El nostre director viu a Mataró i, clar, a les 10 de la nit els assajos comencen a les 9 i a les 10 de la nit ha de ser Mataró, o sigui que
inviable.
Tenim una mica de inviable.
Ara, amb les restriccions i amb la situació, doncs, que vivim actualment, doncs, és complicat, però suposo, doncs, que esperem, no?, que en els propers mesos tot, doncs, torni una mica, doncs, a la normalitat. Per acabar, no sé si us preocupa o perilla la viabilitat de la vostra entitat o no.
Mira, reprenent la pregunta que m'has fet abans, que també quin és el perfil, doncs la nostra coral té gent des dels 18 anys fins als 60, i la música és música clàssica, però dintre d'un ventall molt, molt ampli, des de músiques tradicionals a música popular, a música clàssica o contemporània, i jo crec que no perilla, perquè l'amor a la música és més fort que el coronavirus.
Doncs,
i aquí estem tots cantant i volem seguir endavant.
Doncs una abraçada gegant amunts, i esperem, doncs, a celebrar els 50 anys de la vostra coral com us mereixeu, i nosaltres el que fem ara com a homenatge a vosaltres, doncs, escoltar aquesta cançó.
Mira, jo tinc com una cançó que m'agrada moltíssim, és el Càntic de Jean Racine, de Fauré, perquè és una música en la que pots anar escoltant totes les veus que hi participen, i és d'una tendresa impressionant.
Doncs amb aquesta cançó ens acomiadem. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies.
I també volem explicar-vos com està vivint la canalla l'aturada de les activitats de cultura popular. En Pere Gallifa els hi ha preguntat a dos banyetes de la Creu Alta.
La Creu Alta té un infern de quart de segle, nata forts incandescent, per donar-li escalf al poble, tu la flama de l'orgull, la rugent que mai s'apaga, és l'arrel que en brases bull, la infernal tamborinada.
Pau Serrano Codina i Arnau Vargas, molt bon dia, com esteu?
Hola.
Hola.
Banyetes de la Creu Alta, fundats el 2009. En formen part 18 famílies. L'últim correfoc que han fet va ser pel Carnaval de Solsona de l'any passat, el 24 de febrer del 2020.
Vosaltres recordeu quan va ser l'últim correfoc que vau fer?
Sí, va ser a Solsona l'any passat.
I, no sé, ens agradaria molt tornar-lo a repetir.
I des del Carnaval de Solsona de l'any passat que no heu tornat a sortir amb els Banyetes, no?
No.
I des d'això, des de fa un any, us heu pogut veure amb altres membres de la colla, amb altres Banyetes, per Sabadell?
Sí, amb alguns, no tots. A vegades quedem amb alguns, però no sempre.
Alguns ens hem vist i amb altres no.
Però us heu vist fent de Banyeta, és a dir, amb alguna activitat de la colla? O us heu vist perquè sou amics de l'escola o perquè els vostres pares es coneixen?
Doncs, bueno, sí, la majoria es coneixen els pares, sí. Nosaltres també. Però no gaire som de la mateixa escola.
I trobeu a faltar els correfocs?
Sí, perquè estem amb amics i ho passem molt bé.
Sí, perquè m'ho passo superbé i és superguai.
Va, per la gent que no formi part de cap colla de foc, expliqueu-los com és un cap de setmana de correfoc amb els Banyetes. Què implica?
Doncs és molt divertit per començar i t'has de preparar, vestir-te, anar després, retrobar-te amb la colla i començar a cremar. Però també has de vigilar una mica, que pot ser una mica perillós.
És divertit i emocionant, però també has de vigilar amb el foc perquè et pots cremar.
I què feu? Sortiu al matí ben d'hora amb tot el material i feu el correfoc i torneu? Us quedeu a dinar allà? Com funciona?
Més o menys sempre anem allà al matí, ens trobem amb la colla, per exemple a Solsona dinem a un restaurant i a la tarda cremem. Potser sopem uns entrepans o alguna cosa i llavors ja tornem cap a casa.
I a Banyetes com hi aneu? Hi aneu amb la família, amb els pares, amb els germans? Amb qui aneu?
Amb els pares.
Amb els germans, sí. Jo sí, perquè en tinc un gran, però...
Bueno, que jo... també és Banyeta.
Sí.
I vosaltres participeu d'altres amb altres colles de cultura popular? Per exemple, sou dels Gegants o sou dels Castellers, dels Bastoners?
Banyetes sempre...
Només dels Banyetes, eh? Molt bé, molt bé. I res, això, per acabar, si teniu ganes de tornar a agafar la massa i cremar unes quantes carretilles.
M'agradaria tornar ja, la veritat.
I a part del tema dels Banyetes, apartant-lo un moment, també m'agradaria saber quines altres coses, doncs, des que tenim la pandèmia aquí, heu hagut de deixar de fer. A part de participar amb els Banyetes, quines altres activitats, doncs, ja no feu?
La festa major, també...
També estar amb, no sé, quedar amb amics, a vegades a casa, que és el que a vegades fem.
Sopar amb amics, coses
així. Sí, així.
Doncs va, a veure si ben aviat ja podem tornar a fer aquestes coses que hem deixat de fer, una de les quals és, doncs això, sortir a les places a cremar foc, en el vostre cas, com a Banyetes. Pau i Arnau, moltes gràcies per haver-nos dedicat aquesta estoneta, per saber també què en penseu els més joves de totes les restriccions i del fet de que ens haguem quedat sense cultura popular. Moltes gràcies, una abraçada.
Adéu.
Sortim de casa mig matí, pantalons blancs i camisa, amb la faixa sota el braç i a la cara un somriure. Arribo al mig de la plaça...
I abans d'acabar aquest repàs a l'estat de la cultura popular sabadellenca, parlem amb una de les entitats més multitudinàries, els Castellers de Sabadell. Saludem a la seva cap de colla, Bea Jiménez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Castellers de Sabadell, fundats el 1994, al voltant de 300 socis. L'última actuació que van fer va ser el 8 de març de l'any passat.
A veure, Bea, sabeu com esteu mantenint el contacte viu amb tota la gent que participa, doncs, en aquesta colla? Perquè sou una de les que teniu més socis, no?, de la nostra ciutat.
Doncs la veritat és que mantenir el contacte és una mica complicat, sobretot perquè això s'ha anat allargant en el temps, I sí que quan teníem més possibilitats de trobar-nos, diguem-ne, però d'una manera segura, no?, amb grupets i tal, sí que hem fet tot el que he pogut i ara, res, esperant el que seria el nostre inici de temporada, que és normalment al març, i a veure si podem fer una mena de format d'inici de temporada, ni que sigui virtual o, ho estem estudiant. És complicat, eh?
La realitat és que les entitats culturals, no?, i gairebé tothom avui dia hem deixat la presencialitat per apostar per aquesta virtualitat, no? Però en el vostre cas, com es pot fer també? Perquè, clar, m'imagino, com deies, ara és complicat i, a més, amb una massa social tan important, no sé com podeu intentar fer aquestes propostes que ara comentaves, no?, per aquest mes de març.
Que, de fet, nosaltres, pel tipus d'activitat que fem, tothom té moltes complicacions, però en el nostre cas és una mica o fem o no fem, no? Una activitat que es basa en el contacte físic, com és la nostra, per molt que puguis obrir espais de debat o, no sé, trobades virtuals... No és el mateix. En realitat no està molt allunyat del que nosaltres fem, no?, i del sentit que tenim com a associació, no?, que és precisament fer una construcció humana, no?, en què es necessiten moltes persones molt lluntetes, no?, i fent molt d'esforç físic. És molt complicat. Realment, és ni que féssim un acte simbòlic o alguna cosa que hem fet amb la canalla, coses així... no pots abarcar tot el gruix de la colla. És realment difícil. Ens queda l'esperança.
Finets i paulits tornaran a baixar i toca el cel amb la mà. I tot això amb la mà. Amb pit i collons el farem descarregar. Som amics de la terra, de les gralles i les festes. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fent folres, manilles, arrasats ens trobaràs. Som amics de la terra, de les gralles i les festes populars. Ningú ens n'arrencarà si fem pinya, fent folres, manilles, arrasats ens trobaràs.
I a veure, bé, amb una massa social tan important com la vostra a nivell de salut, no sé si heu tingut contagis també dins l'entitat.
No, doncs dins de l'entitat, en realitat, clar, nosaltres vam parar l'activitat el 9 de març, així que tenim la sospita de que va haver-hi algun cas previ d'algú que va faltar algunes setmanes, quan començàvem a assajar el gener, febrer, perquè no es trobava bé, però clar, no venia l'assaig, perquè, com diem, hi ha molt de contacte, llavors la gent quan té una mica de grip o el que sigui ja no ve a l'assaig, no? Però clar, dins de la colla no, perquè tot just vam parar l'activitat quan arribava ja, no?, aquest tema. Sí que és veritat que algun membre de la colla ha dit que havia passat abans, o que tenia la sensació que havia passat abans, no?, de que siguéssim conscients del problema, i després, com a tothom, quan ja no ens podíem veure ni fer cap mena d'activitat, doncs ens hem assabentat d'un moment de la colla, doncs sí, ha passat la Covid.
I escolta, no sé si heu fet algun tipus també d'activitat des de l'actuació del 8 del març de l'any passat, no sé si heu pogut fer algun tipus d'assaig, ni que sigui limitat.
No, assaig no hem pogut fer perquè és el que deia abans, no?, és... la nostra activitat requereix de molt de contacte físic. No hi ha una manera segura de fer-ho, diguem-ne, no? I necessites una quantitat de gent que tampoc et permet tenir un grup bombolla com ho entenem, no?, a dia d'avui. Sí que hem fet alguna activitat amb la canalla, no?, que és un grup molt delimitat i de fet, pots fer altres coses que no siguin ben bé ficar estells, no?, aquest tipus d'activitats lúdiques. I, sí que a l'estiu, quan les coses estaven millor, sí que hem fet alguna cosa al local, de passar una pel·lícula, si amb els seients molt separats, si mantenint totes les distàncies, però clar, res, tot molt allunyat del que del que és en si fer castells. No?
Clar, i a més vosaltres havíeu experimentat una crescuda molt important en els darrers anys, tant en nombre de participants com també la qualitat, no?, dels castells. Com serà aquest retorn a les places? Hem d'esperar una davallada important en el nivell?
Sí, clar, començarem, haurem de començar molt poquet a poquet i, bueno, i superar determinades dificultats perquè potser la més evident, no?, que és més fàcil de veure, és que la canalla haurà crescut. Mm. I, bueno, això és una complicació gran a l'hora de fer castells, no?, pel tema de que segurament aquesta canalla haurà de baixar a pis o si els hem de mantenir en el pom de dalt, que nosaltres diem, doncs clar, també els castells són més pesants i evidentment també per la forma física de tothom, eh? Uh-huh. Haurem de ser de menys alçada, no?, i de menys complexitat, menys al començament. Després ja vindrà tota la formació de canalla nova, de que aquesta canalla que s'ha fet gran assoleixi altres pisos, no?, així una miqueta de pis, bueno. Això és una cosa que requereix molta feina i molta constància, no? Llavors, la que puguem tornar a assajar, el repte serà començar a fer castells petits i després, mica en mica, anar adaptant-nos tots, diguem-ne, a donar un passet.
Segur que us adaptareu ràpid i amb la il·lusió que hi haurà de tornar a plaça, doncs anirà tothom als castells i assajar. No sé si també potser us preocupa que hi hagi gent que s'hagi despenjat de la colla, no?, que potser, doncs, amb tota aquesta temporada, no?, tan estranya, doncs potser perdre socis pel camí.
Clar, no ho sabem. Això és una incertesa molt gran, perquè al final el que portem ja un any vivint és el distanciament social, no? Doncs la nostra activitat és absolutament el contrari, el distanciament social. I, clar, no ho sabem. No, és un dels dubtes, no?, que parlem quan parlem els castellers que tenim, no? Sí, s'haurà generat una por social, diguem-ne, al contacte físic, no ho sabem. Bueno, ja ens ho trobarem. Jo espero que no, eh? Jo espero que no.
Esperem que no i que guanyeu adhesions, no? Sí. El que sí que està clar és que et volia preguntar que el món de la cultura s'ha reivindicat moltíssim, no?, durant aquest temps, sobretot les llibreries, els teatres, els cinemes. En canvi, la cultura popular sembla que no ha aixecat gaire la veu. Creus que és així? I per què s'ha quedat al marge, si és així, si ho veus d'aquesta manera?
Bueno, clar, jo crec que la cultura popular és molt àmplia i molt diversa, no? I entenc que tenim dificultats diferents, no? Que en el nostre cas era molt difícil reivindicar fer castells quan no ens podíem tocar amb la gent, no? Quan no ens podíem apropar, quan no podíem ser més de 6 persones. Sí que ens hagués agradat fer alguna cosa una mica simbòlica, d'uns pilarets molt petits amb una gent molt determinada que ja està en contacte, no? Però, bueno, si no es podia, no es podia, tampoc passava res. Bueno, suposo que tant pels sardanistes, per nosaltres, per les colles de foc, no, les tessitures són diferents. Llavors, al no haver-hi unes necessitats homogènies, diguem-ne, també era més difícil reivindicar-se com a conjunt. Entenc que la cosa va una mica per aquí. I, a més, també hi ha altra qüestió que és molt rellevant. Tota la cultura popular és, diguem-ne, vocacional, ningú cobra, tots ho fem perquè ens agrada l'activitat, no? És associacionisme pur i dur, i llavors, com no depèn el teu so, no és pots, diguem-ne, fer la teva vida, no? La teva feina, després fer la teva activitat cultural, com no va el teu so, és normal que el nivell de reivindicació sigui molt diferent a la gent que sí realment es guanya la vida perquè és músic, perquè és actor, o perquè, no sé, perquè és el tècnic de so o el que sigui, no? Clar, les necessitats també són diferents. Nosaltres, com a persones, diguem-ne, teníem les nostres les seves circumstàncies, però el fer o no el nostre hobby, no?, la nostra activitat cultural, no depenia del nostre sou, no?, i la nostra, diguem-ne, supervivència en aquest cas, no?
Doncs, Bea Jiménez, moltes gràcies, cap de colla dels Castellers de Sabadell, per haver, doncs, tornat a participar en aquesta emissora. Esperem veure-us aviat a les places.
Tant de bo, esperem que sí. Moltes gràcies.
Que sigui així. Nosaltres ara el que fem és descobrir també com l'Esbart de Sabadell Dansaire s'ha adaptat a aquesta pandèmia assajant a distància. En Pere Gallifa n'ha parlat amb la Marta Manyosa.
Arriba un moment que s'acaba la festa. Baixa la pastilla, s'encén la reserva. La fatiga es posa al dia i fa mandra la mentida. És quan mola volar,
sense res més a fer, ni desfer, ni esperar. És el temps de ballar.
Ballem, ballem-li a la vida. Ballem, encara que trista. Ballem, ballem bona via. Ballem sota el cel tot allò que estimem.
Marta Mañosa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Esbar Sabadell Dansaire, fundat el 1977. 128 socis. L'última ballada que han fet va ser pel Carnaval de l'any passat, el 23 de febrer, a la plaça Sant Roc.
Què tal, com estàs?
Bé, anem fent. Tot i la pandèmia que vivim, però bé, anem fent.
Tu ets responsable dels assajos de l'Esbar Dansaire de Sabadell?
Bueno, jo sóc corresponsable. Ho portem amb el Valentí Xispedes entre els dos i ell fa més els assajos presencials i jo faig els online.
Això, d'això és el que volíem parlar, perquè l'Esbar us heu adaptat, aquests temps de pandèmia?
Sí, des que vam començar el març amb la pandèmia, com que teníem una ballada prevista pel juny, doncs vam veure que encara que no que estiguéssim a casa, doncs almenys poder fer alguns assajos i vam començar així a fer-los online. I llavors, després del confinament, ens vam poder trobar i ara que ens van tornar a confinar i no podem fer activitats, doncs els tornem a fer online.
I com són aquests assajos online?
Bueno, al principi va costar, perquè no hi estem gens acostumats, i ens connectem tots per la plataforma del Jitsi i llavors doncs, fem sobretot puntejos. I llavors el que sí que hem canviat de lo que fèiem normalment, bueno, com que els balls tradicionals de Catalunya n'hi ha molts, vam fer un llistat de tots els balls que hi haguessin sense contacte, que teníem als nostres llistats, per poder doncs, adaptar-nos a la situació. No? Llavors ara els balls que ensegem són balls que no hi ha contacte, que per sort doncs, la cultura ens ho permet,
sí.
I n'hi han uns quants. I llavors doncs, durant les connexions, doncs, sobretot fem molts puntejos, però clar, sí que ens és necessari trobar-nos algun... Ara no ho estem fent, vull dir que no ens hem trobat, però que sí que volem trobar-nos algun dia perquè una cosa és fer-ho a casa i tens les teus limitacions d'espai i llavors sobretot per l'orientació, no?, dels balladors, si ballen amb la parella, si ballen de costat, si ballen... doncs, bueno, tot això s'ha de fer presencial, no es pot fer online, però bueno, dintre el que cap, doncs anem fent.
I què poseu? Us poseu tots davant de l'ordinador? Hi ha algú que posa la música i després cadascú balla a casa seva mentre els altres ballen, sí?
Sí, jo faig els muntejos i tinc les músiques i els hi poso i llavors ho fem també amb el Valentí. Jo, com que haig de fer els muntejos, els faig d'esquena a la càmera perquè quan jo faci el peu dret ells puguin fer-lo també. I llavors el Valentí doncs, també es connecta, s'ho mira i també és el que diu pues, si algú pues, ho fa malament o no, o el que sigui, perquè un ho ha de fer d'esquena i l'altre s'ho ha de mirar.
I això deies que era una manera de com de mantenir una mica viva l'activitat, que no era la més idònia, perquè al capdavall heu de ballar junts i us heu de veure, però és una manera això de mantenir també, a part del tema dels assajos, mantenir viu també una mica la idea de la cohesió de la colla durant
sí,
aquest temps?
Tant. Sí, totalment, perquè bueno, el fet de que almenys ens veiem pues, online, pues, jo què sé, després de l'Esbar, pues, bueno, fem un veure, no?, cadascú casa seva, i almenys tenim contacte social. No tothom es pot connectar, perquè bueno, hi ha gent que viu en pisos i en veïns, i o no tenen espai, o no tenen connexió, però bueno, sí que som menys, però almenys sí, és això, almenys tenir el fet aquest social de tornar-nos a veure, perquè això també és una cosa que vam comentar, no?, amb junta i tot, de que si anul·làvem els assajos, no?, es perdia la gent, no?, perquè potser a l'horari que ho fem, doncs es dediquen a fer una altra cosa o el que sigui, i almenys així, doncs també tenim... no perdem el contacte i podem seguir amb I perquè la gent en té ganes, eh? I com que hi ha tantes restriccions, és com també un punt de fuga de dir, bueno, pues almenys puc fer això, encara que sigui des de casa.
Clar, clar,
els nens, per exemple, també les nenes que tenim dels infantils i juvenils sí que costa més perquè, bueno, també tenen altres activitats i coses, llavors, doncs, costa més fer-ho online, tot i que també ho hem fet online, eh? I però, bueno, anem fent el que podem.
Sí, sí. Clar, també té aquest punt emocional, no?, també, que comentaves, potser, de, hòstia, una mica de... una via d'escapament, no?, d'aquest dia a dia tan gris.
Sí, 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 totalment, totalment. Mentre vam estar confinats a març, abril, maig, juny, sí que era molt d'això d'escape, eh? D'almenys veure algú més, no? Ara, doncs, amb aquest confinament actual sí que costa potser una mica més perquè tenim més mobilitats, no? Però també ens continuem trobant. També un altre problema que tenim per fet de fer coses presencials, a part de que ara no podem, no? Que tenim molts balladors que són de fora de Sabadell. I llavors, entre la que sigui mobilitat municipal, que sigui la comarcal, i el toc de queda de les 10, bueno, ens anem trobant amb traves, però que intentarem anar-ho solucionant.
Sí, i ja l'última, que és que la rebuda, quan ho vau proposar, quina rebuda va tenir i quina té ara mateix?
Doncs no, és bona perquè, bueno... tot i que no sabem si podrem fer actuacions, la gent té ganes de ballar. I, per exemple, ara al febrer havíem de fer la ballada de Carnestoltes, que no la vam poder fer, però, bueno, tot i així, doncs, continuem ensejant i s'ha posposat pel 30 de maig, que no sabem si podrem ballar, però, bueno, però ho intentarem. I com que per poder ballar i ensejar, doncs ens continuem connectant i a veure si ho podem fer o no.
Va, a veure si us podem veure ja el 30 de maig. Estaria bé per tots plegats. Doncs Marta Mañosa, membre de l'Esbart Dansaire, responsable d'aquests assajos virtuals, moltes gràcies per haver-nos dedicat aquests minuts.
A vosaltres, gràcies igualment.
Moltes gràcies a totes les entitats culturals que avui han deixat el seu testimoni de com viuen aquesta crisi sanitària. Esperem que aviat tornin als carrers i places, això voldrà dir que hem guanyat el pols a aquesta pandèmia.
Al matí, amb Raquel García.